4 i 1 minut de la tarda, què tal? Com estan? Salutacions cordials, temps de prèvia esportiva amb la sintonia de Ràdio Maricel en aquest divendres 3 de maig de 2019. Un cap de setmana que ens porten d'entrada la jornada número 31 a la tercera catalana de futbol. Curiosament, tant els Sitges com els Sitges Sobrense reben aquest cap de setmana els cuers dels seus respectius grups. Els Sitges, el primer equip, demà a 6:15 de la tarda al Municipal de Badols davant un Mediona que ja fa unes quantes setmanes que se sap descendit i que jugarà l'any vinent a quarta catalana. Per tant, una bona oportunitat per als homes de Víctor Doñate per assegurar aquests 3 punts del campionat ara ja que ens trobem a les acaballes d'aquesta lliga. Per la seva part, el Sitges Sobrense rep diumenge a les 5, també a Aiguadols, l'esquerra de l'Eixample. El conjunt de Barcelona no ha dit encara adeu a la categoria, per tant, vindrà aquí a jugar una de les seves últimes cartes en forma de punts, mentre que el Sitges Sobrense bé farà també de poder-se assegurar amb els 3 punts per ja dir que matemàticament no pot perdre amb la categoria. 2 partits dels quals en farem prèvia en aquest temps d'agenda esportiva, en bàsquet, en Copa de Catalunya, en la penúltima jornada i darrer partit del bàsquet Sitges aquesta temporada aquí a Pinsbens, rep a la S, partit que jugarà demà a partir de les 6 de la tarda. Tenim també per davant una interessant jornada en el món de l'hoquei patins, perquè a la primera catalana demà a Pinsbens, el primer equip del Club Patí Sitges rep el Vilaseca sense marge d'error, és a dir, 3 punts o encara es complicaria una miqueta més les seves possibilitats de poder lluitar per una d'aquestes 5 places que donen dret a jugar amb el playoff d'ascens nacional catalana. Demà, com dèiem, aquest Sitges-Vilaseca a 6:45. Immediatament després, a partir de 7:45, es jugarà amb la semifinal tornada de la Copa Federació Juvenil, el Club Patí Sitges i el Club Patí Calafell. De moment, lleuger avantatge per l'equip del Calafell, que va guanyar a l'anada per 4-2. Per tant, els homes d'Aitor Fonollosa hauran de remuntar amb aquests 2 gols de desavantatge, com dèiem, demà aquí a Pinsbens a partir de 7:45 del vespre. Un cap de setmana que també ens porta en matèria de rugby la final d'argent de la Copa Primavera femení. El femení del Rugby Club Sitges en rep demà amb el Gòtics a Santa Bàrbara a partir de les 5 de la tarda i un cap de setmana que també ens porta la 13a edició de la Triatló Sprint del Club Natació Sitges, concretament aquest diumenge a partir de 9:45 del matí al Passeig Marítim. Demà, també a partir del matí, a partir de les 10 en aquest cas, al Passeig Marítim arribarà la 7a edició de la Triatló Infantil. En aquest temps de prèvia esportiva en repassarem d'aquí uns moments tots els partits del futbol base de la Blanca Subur, el juvenil ha de preferent que podria acomiadar-se ja aquest cap de setmana de la categoria, juga escó, però depèn d'altres resultats quan falten només un parell de jornades amb l'Isidre Gómez. Per tant, repassarem com queda tot plegat, un temps d'agenda esportiva que també ens permetrà saludar Ramon Filella, el nostre company de Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, i el jugador del bàsquet Sitges, Jordi Boronat. Comencem.
#012, la Generalitat al teu costat. El Top Manta és il·legal. Si compres el Top Manta, no només compres un producte fals. Estàs fent una activitat il·legal sancionable fins a 2.000 euros i alimentes grups organitzats que es beneficien de no complir la llei. A més, estàs comprant productes sense controls de qualitat. Estàs perjudicant l'activitat econòmica del nostre país i t'estàs perjudicant a tu mateix. No t'enganyis, no només compres un producte fals. Digues no al Top Manta. Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012, la Generalitat al teu costat.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Ara mateix a 4 i 6 minuts de la tarda encetem aquest temps de prèvia esportiva, com els dèiem ara fa uns moments, repassant tot el gruix de partits dels equips de la Blanca al llarg d'aquest cap de setmana. Comencem per la preferent juvenil. Ho assenyalàvem també ara fa uns instants, el juvenil A de la Blanca, que podria dir i podria certificar ja aquest cap de setmana amb el descens de categoria. Ho va allargar una setmana més, bàsicament, perquè va poder sumar els 3 punts l'altre dia aquí amb el Reus Deportiu. Demà juga a partir de les 5 de la tarda amb el camp de l'Escó, un Escó que és darrer classificat i que des de fa ja moltes setmanes va perdre amb la categoria, però bé, és allò dels miracles que ens deia el Josep Pasqual la setmana passada, el seu tècnic. Necessitarem un miracle i gairebé un res molt gran a la Mare de Déu del Vinyet perquè això s'acabi produint, perquè la Blanca necessita, a part de guanyar amb els seus 2 partits que li queden, el d'Escó demà i el de la setmana que ve aquí amb el Sant Ildefons, que el Vilanova doncs acabi perdent els seus 2 partits. Vaja, la situació és veritablement, com veuen, bastant complicada. Saludem a l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
L'empresa, no em negaràs, és difícil.
Sí, no, perquè ara estava fent números i, clar, el Vilanova juga diumenge a les 7 i quart, que ja sabrà tots els resultats, i contra un equip que no es juga res.
Sí, com és l'Escuela Sant Pedro i Sant Pablo, sí. El Vilanova en rep, com dèiem, aquest equip, l'Escuela Sant Pedro i Sant Pablo, ho farà ja tancant aquesta jornada, per tant, sabent, com deies, què és el que ha passat, i visitarà el camp de l'Hospi a l'última jornada. Vaja,
sí, jo també. Crec que l'Hospi sí que els guanyarà, però jo crec que el partit clau és aquest diumenge. Jo crec que ens quedarem a baix per un punt més.
Sí.
Per un puntet no haurem tingut prou.
Estava mirant com estava l'averaix amb el Vilanova i està perdut, sí, perquè
perdut.
El partit de la primera volta es va perdre 2-0 i el 2-3 de fa unes quantes setmanes aquí, per tant, bé, és un petit cable al qual es podia agafar la Blanca, en aquest sentit, el de l'averaix, però ni així. Per tant, en fi, a intentar guanyar a Escó demà, a fer la feina i esperar. No queda una altra...
I posar un cil a Santa Rita.
A Santa Rita o al Vinyet o, vaja, els devots de cada sant que facin el que vulguin. Doncs hem començat per aquí, per la situació del juvenil A, complicada, pendent doncs no només del seu resultat, sinó del que pugui fer el Vilanova també en aquestes dues últimes jornades. Pel que fa a la resta, Isidre...
Bueno, començarem per l'1 de maig, que vam tenir activitat.
Sí.
L'Alivia va anar al torneig aquest de la Danone Cup i hem de dir que va fer un molt bon torneig. Va caure eliminat a quarts de final per penals. O sigui que de 40 equips que dels 8 primers està força bé.
Molt bé.
I després tenim a l'Alivia, que també va tenir un bolo i també va caure eliminat al torneig que va anar a quarts de final contra l'Hospitalet. O sigui que també és un bon resultat per aquests nanos joves.
Bon paper, per tant, pels dos alevins de la Blanca en aquests sengles tornejos.
I finalment tenim a l'Alivia, que va anticipar el partit d'aquesta setmana, va anar a jugar al camp del Cubelles i va guanyar, com estem acostumats ja, per 1-16. I ara ens posarem ja a descriure l'agenda pel que cap de setmana. El juvenil Vens jugarà diumenge a les 4 i mitja a la Pinsvens contra el Mascatarro. El cadet A també diumenge a les 12 del migdia a Pinsvens contra l'Igualada. El B demà dissabte a la 1 del migdia contra les Subirats a Pinsvens. En categoria infantil, l'infantil A jugarà demà dissabte a les 11 del matí al camp del Sant Mauro. El B també demà dissabte a les 11:30 al camp del Canyelles Associació Esportiva. I finalment el C també demà dissabte a les 12:15 al camp del Capellades. Tal com hem dit, i en categoria Alevina. L'Alevina jugarà un derbi local a Municipal d'Aiguadols, Sitges Blanca, a les 12 del migdia, diumenge. L'Alivia jugarà demà dissabte a Pinsvens a les 11:15 contra el Capellades. El C ens jugarà també demà dissabte, diumenge a les 10 del matí a Pinsvens contra el Bàsquet Torrelles. El D ens jugarà cap de setmana el D se'n va a un torneig al TAR.
Sí.
O sigui, ja ho informarem el dilluns de com els hi ha anat.
D'acord.
Ja va anticipar el partit el dia 1 de maig, ho hem dit. I finalment el Lleida jugarà diumenge a les 10 del matí a Pinsbens contra la Fundació Atlètic Vilafranca. En categoria Benjamí, el Benjamí A jugarà demà dissabte a les 11:15 a Pinsbens contra el Viladecans. El B serà diumenge a les 10 del matí al camp de la Penya Jove de Roquetes. El C ens descansa. I finalment el D jugarà a les 9:30 demà dissabte al camp de la Martinenca. Pinsbens, com sempre, a les 10 del matí tindrem els Promeses. I aquesta setmana no tindrem Pitufos, perquè demà els Pitufos se'n van a jugar al torneig aquest de debutants.
Sí, senyor.
Que es fa a la Granada.
Molt bé.
Hi va un equipet de 8 nenets, aviam, allà a debutar.
Bé, doncs mai millor dit, el debut per aquests més joves jugadors de la Blanca a la Granada del Penedès en aquest torneig de debutants que organitza la Federació Catalana de Futbol. Doncs fins aquí aquest repàs de partits pel que fa als equips de la Blanca. Ens n'ha informat com cada setmana l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i bon cap de setmana per tots.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Igualment a tots. Adéu.
Ara mateix, 4 i 12 minuts de la tarda, seguim repassant més futbol base, en aquest cas els partits que jugaran els equips de les Sitges. El juvenil A, per exemple, en rep el Piera, ho faran demà dissabte, després del partit del primer equip, aquí a Aiguadolça, a 7:45 del vespre, mentre que el juvenil B en rep el Subirats, en aquest cas diumenge, a les 7 de la tarda. Pel que fa als cadets, el cadet A juga al camp del base Marc Bartram de Sant Jaume dels Domenys, ho faran demà dissabte a les 6 de la tarda, i el cadet B també juga fora amb el camp del Sant Cugat Ses Garrigues demà dissabte al migdia, a partir de les 12. En categoria infantil, l'infantil A juga al camp de l'Òdena demà dissabte a 12:15. El B al camp del Castellví de la Marca, també demà a 12:15. I el C al camp del Vilanova, diumenge a les 3 de la tarda. Els alevins, gairebé tots ells, juguen aquí a Aiguadols aquest cap de setmana. L'alevi A té derbi, com ens recordava ara fa uns moments en l'Isidre, té derbi amb la Blanca, diumenge a Aiguadols a partir de les 12. El B és l'únic que juga fora de casa, ho farà al camp del Riu de Bitlles, diumenge a les 10. El C en rep el Vista Alegre, dissabte a 13:45. El D al Mascatarro, demà dissabte també a 13:45. L'alevi E s'enfrontarà amb el Patí Sant Ramon, aquí a Aiguadols, diumenge amb 9:15, i també diumenge amb 9:15 l'Alevi F s'enfrontarà al base Vilanova. En categoria Benjamí, el Benjamí Anna s'enfrontarà amb la Unió Futbol Base Jàbec i Terrassa. Ho farà diumenge a 12:15 del matí. També juga a casa el Benjamí B, que s'enfrontarà amb el Sant Sadurní. Ho farà demà dissabte a 13:15. El Benjamí C amb el Patí Sant Ramon, diumenge aquí a casa Aiguadols a les 12 del migdia. El Benjamí D jugarà amb el camp del Sant Sadurní, ho farà diumenge a les 10 del matí. I el Benjamí E també juga fora de casa, amb el camp del base Vilanova, demà dissabte a 13:15 del matí. Finalment, el pre-Benjamí, que en rebrà la visita del Mascatarro, ho farà diumenge en Aiguadols a partir de 12:15. I posem aquí també una miqueta de futbol femení per recordar que la segona divisió, grup primer, es disputa la 26a jornada amb el primer equip femení del Sitges Sobrense, que es desplaça amb l'Olesa de Montserrat per enfrontar-se a l'escola futbol Olesa 87. Concretament, aquest dissabte, demà dissabte, a les 5 de la tarda, al camp de futbol municipal Les Planes d'Olesa de Montserrat. L'equip cadet descansa i l'infantil, partit de la segona divisió, també de la jornada número 26, jugarà aquí al municipal d'Aiguadols. Demà dissabte, amb 13:15 del migdia, s'enfrontarà al Futbol Club Sant Feliuenc. En rugby, com dèiem, tot just en començar aquest temps de prèvia esportiva, tenim rugby femení demà al camp de Santa Bàrbara, perquè el femení del Rugby Club Sitges disputa demà dissabte la gran final, o la final d'argent, que és la segona final, per dir-ho així, de la Copa Primavera, i ho farà davant el Gòtics, també el conjunt femení del Gòtics Rugby Club, al camp de Santa Bàrbara, com dèiem, demà a partir de les 5 de la tarda en aquesta final d'argent de la Copa Primavera de rugby femení. Un quart i un minut de 5 de la tarda. Aquest cap de setmana també és cap de setmana de triatló. La 13a edició de la triatló sprint del Club Natació Sitges, programada per aquest diumenge al matí, però demà els més petits, la categoria infantil. Ens en fa prèvia en Marc Figueres. Marc, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ho tenim a punt, això?
Tot punt, preparat. Molt, molt, molt llest. Tothom està molt motivat i amb moltes ganes.
Demà els més petits, la categoria infantil, aquesta 7a edició de la triatló infantil, que es farà a les 10 del matí al Passeig Marítim, concretament al costat del Club de Mar, perquè ens situem tots plegats.
Sí, per fer boca serà una mena d'ensaig per a l'organització, perquè, diguéssim, la triatló del diumenge ve molta gent d'arreu de Catalunya, els voluntaris i tots, ja demà serà una mena d'ensaig d'entrenament perquè tot vagi molt, molt fluid el diumenge.
Molta canalla?
Diferents categories, nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. Per tant, els que s'inicien en aquest món del triatló tenen també les seves carreres, que està bé, que des de petits ja vagin interioritzant els rols d'aquest esport.
Entenem que un quilometratge i unes distàncies molt més curtes.
Sí, per exemple, el triatló, que es comença sempre nedant, per no ficar els nois i les nenes a l'aigua, es fa, diguéssim, el tram de natació a la piscina del Club de Mar de sí. Sitges, i després, diguéssim, ja s'encadena amb el tram de ciclisme i d'atletisme pel passeig.
És a dir, nadaran en unes aigües molt més tranquil·les,
molt més tranquil·les.
Com és la de la piscina, és evident.
Distàncies, depenent la categoria, perquè, per exemple, entre una persona de 18 i una de 20 anys no hi ha molta diferència, però aquests dos anys sí que es noten en un nen o nena de 6 anys amb un de 9 anys. Vull dir, la diferència entre altures, entre força i tot es nota, i per tant, depenent de la diferència, normalment cada dos anys hi ha un canvi de categoria, i així els nens i les nenes s'enfronten contra nois i noies, diguéssim, al seu mateix nivell, que estigui molt més equiparat tot.
Això serà demà, com dèiem, aquesta 7a edició de la triatló infantil al Passeig Marítim a partir de les 10 del matí, situant-nos al costat del Club de Mar. I diumenge...
És el plat fort.
El plat fort, eh? Demà tindrem la prèvia, com es deia el Marc, però diumenge aquesta 13a edició de la triatló sprint de la natació Sitges a partir de 9:45.
Sí, començarà amb 750 metres de natació, es surt, diguéssim, des de la platja del Club Natació Sitges i en dues boies, i es fa només una volta.
Aquests sí que tastaran les aigües del mar.
Sí, aquests sí que tastaran. I el que és interessant és que aquest any l'organització ha proposat un recorregut, diguéssim, sent fidel als anteriors, però amb un petit canvi, sobretot en el tram de ciclisme, per acostar més la cursa al que és el públic que estigui. És a dir, surt nedant 750 metres, un recorregut que es pot veure des del passeig en tot moment, els corredors, quan acaben la natació, el tram de transició, que sempre diem, de canvi de modalitat, sí, sí, per acabar la natació i començar el ciclisme, es fa, diguéssim, al costat del Kansas. Es fiquen els corredors a sobre de la bicicleta, i l'any passat el que es feia era s'anava fins la recta de la mata, es pujava fins quasi bé el Bel Air i es feia dos passades per allà a la recta de la mata, i després es tornava al passeig i es continuava fent el tram de cursa a peu, que eren 5 quilòmetres com aquest any. Però l'organització, per diferents motius, doncs aquest any ha variat el que és el tram de ciclisme, i el que es fa és no se'n va la carrera fins a la recta de la mata. El primer motiu, perquè tallar la recta de la mata és una carretera que enllaça diferents poblacions i és una mica complicat, però també perquè es trobaven en què els corredors s'anaven fins al Bel Air quasi bé i estava el públic quasi 20 minuts sense saber res ni veure res. I per tant, aquest any el que es fa és, s'ha proposat un circuit de ciclisme de 4 voltes que va fins a Campell per al pas subterrani que travessa, com es diu, l'Avinguda del Vinyet, com es diu?
Navarra, Avinguda Navarra.
Avinguda Navarra, passa per sota el pas subterrani. Es fa una volta, diguéssim, es va pel voltant del centre de disseny, el centre d'art, i es torna quatre vegades. Per tant, cada 5-10 minuts el públic que estigui mirant-ho des del passeig veuran passar els ciclistes, i un cop acabin la cursa de bicicleta, doncs empalmaran amb els 5 quilòmetres finals de cursa a peu.
Molt bé, doncs això és el que ens espera per aquest cap de setmana. I què tal els ànims?
La gent està molt motivada, he parlat amb gent, a part del Club Natació, gent que ve d'altres clubs, des del Prat, des de Barcelona, i tots coincideixen en que és una carrera que està molt bé perquè es pot fer marca, perquè és un circuit que la natació, si el mar està calmat, bueno, això no altera el resultat perquè sempre es neda per aquí el Mediterrani, però sí que és veritat que la bicicleta sempre és bastant pla perquè al voltant de Sitges no se surt, diguéssim, no es passa cap pas de muntanya, i el passeig sí que és brutal per fer una bona marca de curs a peu, perquè l'asfalt és preciós, l'asfalt és boníssim, és totalment pla i es pot fer una molt bona marca en aquesta triatló sprint.
I esperant també que el mar, doncs, estigui calmadet.
Avui plou, avui no és el millor dia, però mira't les previsions, venint cap a la ràdio.
Les previsions de cap de setmana són bones.
Són excel·lents. A menys demà...
Sí, sí.
sol tot el dia.
Sí, no ens equivoquem, vaja, nosaltres no, sinó les previsions, no ha de ploure el cap de setmana. Més aviat al contrari, farà bon temps.
Demà marca sol tot el dia i a les 10 del matí, que és quan començarà la cursa, uns 16-17 graus. És a dir, que si es compleix la predicció, seria excel·lent.
En qualsevol cas, l'aigua del mar encara està freda.
Sí, van amb neoprè aquestes alçades de l'any.
Encara està freda, eh?
Aquestes alçades de l'any, com comentàvem, s'han acabat ja les duatlons, es comencen les triatlons, però els primers mesos de triatló, doncs els triatletes encara van amb un mono, diguéssim, amb un neoprè, sí, sí. Que vulguis...
Amb un trajo de neoprè que per aïllar, evidentment, de les baixes temperatures de l'aigua.
Si ho comparem amb l'estiu, els triatlons ja, els triatletes van amb un traje que és gairebé llançar-se sense res.
D'acord.
Encara s'ha d'anar una mica de precaució. I, per exemple, també comentar que un dels equips més potents, que és el Prat i el Vic, no sabrem com estan, no sabrem com vindran, perquè el passat diumenge va ser el Campionat de Catalunya de triatló per equips i es va muntar una, va haver-hi una caiguda, però totalment estranya, que van acabar corredors dels dos equips lesionats, amb costelles trencades, clavícules trencades, però va ser una cosa totalment estranya, perquè era... una triatló per equips, és a dir, sortia cada minut cada equip individualment, vull dir, els 7-8 corredors de cada equip, però havia una recta que estava, diguéssim, dividida per la meitat per conos, i mentre uns pujaven, els altres baixaven.
D'acord.
I en el tram de ciclisme es anava amb les bicicletes de contrarrellotge, que són bicicletes molt més aerodinàmiques, on els corredors van molt focalitzats i no sempre estan mirant cap endavant, i entre que feia vent i que anaven al límit de l'esforç, se'n van anar a la mateixa vegada un al carril contrari, un equip, i l'altre també, viceversa, diguéssim.
És a dir, es van envair mútuament.
Es van envair mútuament i es van trobar. I van xocar, diguéssim, de cara.
Déu-n'hi-do.
I han hagut diversos ciclistes lesionats.
Déu-n'hi-do.
I es va haver de parar la cursa perquè les ambulàncies, no van haver-hi ambulàncies suficients.
No donaven l'abast.
No donaven l'abast i havien de salvaguardar també la protecció dels altres triatletes, perquè imagina't que hagués... hagut una entrecaiguda multitudinària,
sí,
doncs no haguéssim pogut donar l'abast.
Déu-n'hi-do.
Qui s'endura aquesta
sí, situacions que malauradament també s'acaben produint en el món de la triatló. Doncs els ho tornem a recordar, demà dissabte a les 10 del matí, 7a triatló infantil al passeig marítim al costat del Club de Mar, i diumenge a 9:15 la 13a triatló sprint, també al passeig marítim, però en aquest cas al costat del restaurant Kansas. Dilluns en Marc ens vindrà i ens explicarà què tal ha anat tot.
Sí, estaré per allà, seré l'espí de la prova, per tant...
Si escolten la veu del Marc, doncs, i els sona i els és familiar, doncs que sàpiguen que serà ell.
Els dos dies.
Molt bé, Marc, que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Igualment, moltes gràcies.
I 24 minuts de la tarda, obrim plana futbolística. En aquest cap de setmana es disputa la 31a jornada amb la tercera catalana. Comencem pel grup 12 i pels partits programats per aquesta 31a jornada. N'hi ha uns quants ja per la tarda de demà diumenge. Són el Capellades Oden a les 4, a 5:45 tenim el Sitges Mediona, a la mateixa hora el Ribes s'enfrontarà amb la Penya Jove, i també demà tenim un Piera Olivella a les 6, i a 6:45 el transcendental, m'atreveixo a dir així, Moja Cubelles, 6:45, municipal als Pins de Moja. Aquest Moja Cubelles que és, vaja, l'autèntic plat fort d'aquesta jornada número 31. Completa la jornada el partit entre el Riu de Villes i el Sant Andreu de la Barca diumenge a les 12, també a les 12 diumenge la Granada rep el Masquefa, i tancant la jornada, dos partits per la tarda del diumenge, 6:45 la Pobla, la Múnia, i a les 5 Montserrat, Igualada, Anoia. Bé, doncs, com els dèiem, l'autèntic plat fort d'aquesta 31a jornada és el Moja Cubelles. El Cubelles, que lidera la classificació, té un avantatge de 6 punts ara mateix respecte al conjunt de Manel Lora. Per tant, té aquest marge, aquest petit coixí. Es podria permetre fins i tot perdre, però... Toni, bona tarda. Entenem que els homes de Xavi Vilagut aniran a guanyar i a sentenciar ja definitivament el campionat.
Sí, aniran a guanyar, però som conscients que el Moja està en un gran moment i és un magnífic equip. No serà un rival fàcil, serà un rival molt complicat. El Moja és conscient que guanyant el Cubelles, doncs, aspirar a l'ascens és complicat perquè encara té un últim partit amb l'Òdena, però donaria un pas important, com a mínim, assegurar-se la promoció.
Sí, és a dir, si el Moja perd, que s'oblidi del primer lloc.
Sí, del primer lloc, segur.
Segur. Però, si perd... però li quedarà, com deies, aquest segon plat, que és la promoció.
Sí,
que però... és un segon plat també, que ve molt de gust.
Clar, però per això té que guanyar, o té que sumar.
Sí, sí.
Per això té que sumar com
clar,
un mínim...
Perquè, perquè sap que té l'Olivella... Doncs,
perquè l'Olivella sí que juga a la Noia, perdó, a Piera,
sí.
Però sobre el paper lo té molt més difícil el Moja que no l'Olivella. L'Olivella si guanya a Piera i el Moja perd, doncs li trauria 3 punts. I clar, amb el calendari que té l'Olivella és molt difícil que ens ho pegui. En canvi, el calendari del Moja és més complicat.
Sí, sí. Ens recordava fa unes setmanes Manel Lora que el Moja també té per aquí un partit a Òdena, no?
L'últim. A l'Òdena, sí, sí, l'últim partit que si l'Òdena està viu
sí, sí.
Es pot jugar molt
i tant.
Si és mort, si està mort ja parlarem, que l'Òdena sempre és l'Òdena, però compte que és l'Òdena i juga al seu camp, és complicat, per això demà és clau pel Moja guanyar aquest partit, perquè si demà el Moja no guanya, doncs fins i tot la promoció se li complica.
Hem trucat aquesta tarda amb el nostre company de Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, en Ramon Filella, el tenim ja al telèfon. En Ramon, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, i vosaltres, què dieu per aquí pel Penedès?
Avui plovent i...
Sí, sí, avui un dia grisot, grisot, sí, 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 sí. Bé, escolta'm, tenim un Moja Cubelles demà a 6:45, que déu-n'hi-do, eh?
És una final, no? Més, sobretot pel Moja, més que no pas pel Cubelles.
Sí, perquè el Cubelles, com dèiem, té aquest coixí de 6 punts, però el Moja demà és que, vaja, no pot fallar, si és que vol aspirar encara a aquest primer lloc.
Efectivament, no pot fallar i, com deia bé el Toni, per aspirar al primer lloc i per no perdre el temps de la promoció, perquè
exacte.
Si demà el Cubelles, si demà el Moja perd, jo crec que dirà adéu a la Senji també la promoció, perquè no crec que Olivella i Òdena fallin. Per tant, pel Moja és una final i una final molt complicada, perquè a més també, com dèieu, el calendari del Moja és bastant més complicat que el de la resta i, per tant, és un partit a vida o mort pel Moja, literalment.
En qualsevol cas, Ramon, suposo que convindràs que el Moja, el partit li arriba en el millor moment.
Està en un moment esplèndid. Evident, porta dels últims 16 partits, n'ha guanyat 14, n'ha empatat 2. De fet, no perd des que va jugar al camp del Cubelles a la primera volta.
Imagina't.
I tota una volta sense perdre i, a més, pràcticament guanyant sempre. Però ja sabem, no? Tant les ratxes bones com les dolentes s'acaben algun dia o altre i demà és un autèntic os pel Moja. Però jo, a més, el Cubelles, per exemple, el vaig veure fa 15 dies al camp de la Granada i és un equip molt contundent, amb jugadors molt determinants i que demà pot guanyar perfectament.
Jo haig de dir que tant el Cubelles com el Moja em semblen dos equips, vaja, extraordinaris.
Sí, són dos equips. El Moja i Oda, sobretot, destacaria la seva línia davantera, la línia ofensiva, amb jugadors com el Roger Bollé i el David Cugat. Darrere potser és un equip un pèl més tou que el Cubelles, però sí, de fet, tenen dues plantilles molt potents. I a més, jo crec que molta perspectiva de futur. Són jugadors, la majoria d'ells joves, i que jo crec que els propers anys poden estar rendint al màxim nivell tant els del Moja com els del Cubelles.
Sí, molta pólvora al Moja perquè ja ha passat del centenar de gols, en té 101.
Sí, en té 101, el Roger Ullés ha fet 34 gols, a més és un equip molt regular, no és un equip que t'acumuli 10 gols un dia i un altre, sinó que cada setmana pràcticament va sumant 3-4-5 constantment, o sigui és un equip absolutament regular, la tala davant, i això sí, com deia, darrere jo crec que és el Cubelles on pot treure més suc, si sap aprofitar-ho, perquè per mi la part de darrere del Moja és la més fluixet de l'equip.
Sí, hi ha una diferència de 15 gols favorable al Cubelles en l'apartat de gols encaixats, que certifica una miqueta el que estàs dient, Ramon. I pel Cubelles, imagina't, demà se'ls presenta la gran oportunitat de deixar liquidat el campionat.
Jo crec que sí, a més poden jugar amb la tranquil·litat aquesta de tenir el coixí que tenen, que sí, que és una oportunitat de deixar-la sentenciat, però que si no, si es perd, doncs no passa absolutament res. Jo ja vaig dir l'última vegada que vaig parlar amb vosaltres que el Cubelles el veia davant i segueixo dient això. Jo crec que el Cubelles, faci el que faci, demà quedarà primer, i el segon, doncs, aquesta batalla entre Olivella, Òdena i el Moja, que jo crec que pot passar de qualsevol cosa.
Sí, i dels qui pitjor ho té calendari en massa, el Moja, no, Ramon? Perquè, clar, té aquest partit de demà amb el Cubelles, té l'última jornada amb l'Òdena, per tant que té més duels directes, és evident.
Sí, a més té un partit entremig que passa desapercebut, però que aquí és important, que és la Múnia Moja. És un derbi i la Múnia, que ja estarà salvat, ja sabem que estarà ultramotivat per guanyar el Moja. I a més és això, l'últim dia al camp de l'Òdena, i al mig hi ha un Masquefa que si està salvat no passa res, però si encara s'hi ha de jugar alguna cosa, doncs també serà un rival complicat. Però jo sobretot aquest, la Múnia Moja de la setmana que ve... Si fos el Moja el tindria molt en compte, perquè la Múnia l'estarà esperant.
Sí, sí, clar, estem parlant més d'aquests enfrontaments directes contra els rivals que s'estan jugant alguna cosa, però clar, la Múnia, Masquefa, clar, són equips també que ara són molt perillosos.
Sí, i pel que deia, la Múnia, evidentment aquí hi ha derbi, havien coincidit tots dos a segona catalana, per tant és un clàssic ja dels últims anys, i la Múnia, si està salvat, que ho estarà, doncs l'última motivació que li queda aquest any doncs és complicar-li la vida al Moja. Per tant, jo aquest la Múnia Moja de la setmana que ve, si el Moja guanya demà, també me l'apuntaria, serà un partit molt difícil.
Cubelles que ho té gairebé tot a favor per acabar campió i per tant per pujar directe, sorgeixen potser més dubtes per saber qui acabarà ocupant la plaça de promoció d'ascens, perquè dependrà molt, com dèiem, del partit de demà d'aquest Moja-Cubelles, perquè clar, l'Olivella està allà i l'Òdena està allà, són dos equips que ara per ara també tenen les seves opcions, Ramon.
Sí, jo si hagués d'apostar per algú, apostaré pel Moja perquè és dels nostres, però si no digués el Moja, jo segueixo ben a l'Olivella. L'Òdena ja sabem, m'està sorprenent que aguanti, però està aguantant. Per tant, és molt difícil dir ara mateix apostar per algú, perquè és, a més no fallen, o sigui, van passant les jornades i van guanyant tots tres, tots quatre si apuntem al Cubelles, i realment es fa difícil saber que el primer que falli doncs segurament fallarà, acabarà perdent les seves opcions, no? Però es fa difícil saber qui serà el que fallarà.
Sí que és cert que l'Òdena aquest any ha aguantat més que mai.
Sí, ha aguantat més que mai.
L'Òdena ens tenia acostumats a fer grans inicis de competició, però arribat ja a l'equador de la segona volta, hasta s'inflava, no sé per què.
Sí, era un clàssic, normalment li passava això, i aquest any està aguantant. I a més aguantant amb la pressió de que els altres dos no fallen, i per tant ells... doncs estan amb aquesta pressió afegida, però no, veig que estan aguantant, i depèn de com vagin les coses, aquell últim partit de Lliga de la jornada 34 a Òdena-Moja, potser, si el de demà és una final, allò ja serà la Champions de la categoria.
És evident. Especulàvem dilluns amb el míster del Sitges, amb en Víctor Doñate, de les opcions que sobren de cara a la penúltima jornada, perquè el Cubelles visita Aiguadols, s'enfronta amb un Sitges que ja no juga res més que l'honor i que millorar la classificació, però fixa també quin partit que es pot presentar aquesta penúltima jornada Aiguadols entre el Sitges i el Cubelles, si el Cubelles encara no té el títol al sac.
Sí, és una mica com la Múnia Moja de la setmana que ve, no?
Sí, senyor.
Derbi, ja sí, sabem senyor. Que és, encara que el Sitges no s'hi jugui res, doncs guanyar el Cubelles doncs és una motivació especial, per tant és també un partit complicat pel Cubelles. El que passa que igual el Cubelles, si guanya demà, jo crec que ja s'ha acabat la Lliga en aquest tema, i jo crec que pot arribar a Sitges havent ja pujat. De totes maneres, esperarem a demà a veure què passa.
I tant. Per cert, Ramon, bon final de temporada del Riudebitlles.
Sí, el Riudebitlles és un equip bastant anàrquic, la veritat. Es fan fart de fer gols.
Sí.
I dimic s'han fet 86 o 87.
Sí, senyor, 86.
Anar-lo a veure, la veritat és que si vols anar a veure un partit que hi hagi gols, has d'anar a Riudebitlles, tant si juga fora com a casa, perquè hi ha gols a favor, en contra. És un equip, com deia, un pèl anàrquic, un pèl així imprevisible. Però sí, està acabant molt bé la Lliga, acabarà doncs en una posició magnífica, i per jugar a la Copa Ràdio Vilafranca, que aquí té molta importància, doncs arribarà en un bon moment. O sigui que sí. Està fent una temporada molt anàrquica, però acabarà la Lliga bé.
I a la part baixa, gairebé tot dat i beneït. Mediona ja fa setmanes que està descendit, la Pobla ho té gairebé fet, i aquí tenim el Capellades, la Noia, que estan en 23 i 27 respectivament, un d'aquests dos amb el Pou també.
Jo crec que ara mateix Capellades, perquè remuntar 4 punts quan estàs a la cua de la classificació només 4, i només queden 4 partits, no és fàcil. Per tant, ara mateix donaria el Capellades, el que passa que la noia, sincerament, tampoc és que el vegi molt fort, i és un equip fluix, la veritat, defensivament és molt fluixet, i pot passar qualsevol cosa. De totes maneres, com deia, recuperar 4 punts per un equip que està sota no és fàcil,
no és fàcil.
4 punts són molts.
Molts, sí.
Bona tarda, noi, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí doncs acabant ja pràcticament la temporada de los equips nostres, del Garraf Penedès, eh?
Això mateix, estem acabant la temporada, passarà una temporada més, va passant el temps,
sí.
A vegades passa de pressa,
Sí. A vegades busco a veure si et veig, i sobretot els programes del dilluns, però fa temps que no tinc contacte teu, de cara a l'imatge, de cara a televisió, de cara...
A la ràdio ara també estic fent informatius i tinc un horari un pèl diferent.
Sí.
I ara els dilluns al vespre no estic, o sigui que fins a la temporada que ve segurament no em tornaràs a sentir a nivell de dilluns al vespre.
Molt bé. Quan parlaves del Cubelles, quan parlaves del Moja, no? Doncs que porta el que porta pràcticament una primera volta, doncs, o una segona volta, una volta sense perdre, és que són els mateixos números que el Cubelles, amb la diferència que el Cubelles tan sol ha perdut un partit i ha estat a la Pobla del Claramunt, en canvi el Moja ha perdut més, no? Jo crec que arriben més o menys igual, la diferència pot ser que el Cubelles a casa va guanyar 3-0. Veurem el que és capaç de fer el Moja, no?
Sí, evidentment, jo no crec que estigui en disposició de guanyar-li el Guadalajara, evidentment no. Ara, guanyar-lo, doncs sí, perquè és això que comentàvem abans, està arribant en un molt bon moment, tots dos arriben en un bon moment i, per tant, el pronòstic és molt complicat, però sí, el Moja està en un moment dolcíssim i, sobretot, els seus davanters, que, com veus, els partits veuen porta i tenen un munt d'oportunitats amb una facilitat espectacular. Per tant, sí, està en un moment idoni. De fet, sí, un moment té el Moja per guanyar el Cubelles, és ara, perquè millor no pot arribar. Però, clar, el rival també t'arriba en un moment esplèndid. No és aquell partit que dius... Si hagués de fer apostes, no? Si tinguéssim apostes online seria difícil, eh?
Jo que veig jugar al Moja, les bandes del Cubella demà li pot fer molt de mal al Moja, eh?
Sí, a més, com deia, la part darrere del Moja, que és la més fluixa,
per això.
El Cubella se'n pot aprofitar. Si sap treure profit, i segur que en sabrà treure profit, li complicarà la vida al Moja, perquè darrere és, no diguem que és la part més fluixa, no és que sigui... dolenta la defensa, però en relació a l'atac doncs és la part fluixa de l'equip.
En qualsevol cas, i ara avanço una mica a aconteixements, la temporada que ve, a segona catalana ens podem trobar un Cubelles, un Moja o un Olivella i un Sitges.
Efectivament. Perquè va acabar segona. Serà espectacular, sí. Tindrem una recuperació d'equips del Penedès o del Garraf.
Que això també està molt bé, perquè el grup 3 de segona és més el que tira cap a la part del Baix Llobregat, per tant, recuperar aquests petits derbis també serà molt xulo.
Sí, però ens hem quedat amb... Bueno, tenim Ribatana i Atlètic Vilafranca,
sí,
però bueno, si l'any que ve que mirem Ribatana per Sitges i a veure si en pugem parell com a mínim i tinguem 4 equipets a la categoria, que no estaria malament.
Ara que parles de l'Atlètic Vilafranca, déu-n'hi-do quina segona volta està fent aquest equip, eh?
Sí, era QE, recordem que havia sigut QE.
Clar, per això t'ho
dic.
Ramon?
Sí, estic aquí.
Ah, val.
Que sí, que l'Atlètic Vilafranca havia arribat a ser QE,
sí.
I va haver un moment que va canviar el xip, i doncs des de la jornada 9, si no recordo malament, fins ara només ha perdut 2 partits, o sigui, es va perdre consecutivament i la resta doncs els ha guanyat, els ha empatat i ha passat doncs això de ser QE i d'estar amb l'aigua al coll doncs està fins i tot una temporada espectacular. L'Atlètic Vilafranca ja sabem que té jugadors joves que normalment cada any el Parchi Atzerà, que és l'entrenador, ha de renovar la plantilla i això l'obliga, doncs el procés d'adaptació no és fàcil, però avui realment aquest any el procés d'adaptació ha estat espectacular, li va costar, però un cop ha entrat doncs està fent una temporada magnífica, diria jo.
Fantàstic, doncs Ramon, gràcies per ajudar-nos una vegada més a il·lustrar aquest cas al final de campionat en aquest grup 12 de tercera catalana, apassionant, com veuen, que vagi molt bé i bon final de temporada, que vagi molt bé, adeu-siau.
Molt bé, parlem.
Gràcies, adeu-siau.
Adéu.
Demà aquí a Aiguadols, a 6:45 de la tarda, s'enfronten els Sitges i el Mediona. Un Mediona que n'és cué amb 8 punts, un equip que ja està descendit, només ha aconseguit guanyar 2 partits, és l'equip que menys gols fa i el que més encaixa, n'ha encaixat 104, n'ha fet 21. En fi, el Sitges ja va ser capaç de guanyar la primera volta per 0-2. Li preguntàvem dilluns a Víctor Doñate com afronta aquest final de campionat. El tècnic del Sitges era molt clar, tractant d'oferir una bona imatge en aquests 4 últims partits.
Sí, ara ens queden 4 partits, 2 a fora, 2 a casa, llavors és important tenir bona imatge a casa en aquests partits. Ens ve ara el Mediona, que com dius està bastant a baix, o l'últim en aquest cas, i hi ha una situació molt complicada durant tot l'any. I bé, intentarem entrenar bé els dies que tinguem per confeccionar un equip competitiu de cara al dissabte i fer una bona imatge i treure els 3 punts.
D'aquests 4 partits que queden, 3 són contra equips de la zona baixa, perquè hi ha la Múnia, hi ha la Noia i el Mediona, com dèiem, i només un, que serà el penúltim, aquí a Aiguadols, l'últim de la temporada. Fins a quin últim partit a casa, Víctor, un Sitges-Cubelles.
Sí.
Com te l'imagines aquest partit? Creus que el Cubella ja vindrà com a campió o que s'haurà de jugar a les garrofes aquí? Perquè la cosa està que crema, eh?
Sí, veurem una mica. També es decantarà bastant una mica o bastant, depèn de com vagi el Moja Cubelles d'aquest cap de setmana, no? Llavors veurem, aviam si Cubelles pot treure els 3 punts del camp del Moja o en quin resultat treu, i a partir d'aquí doncs potser es dona un escenari o un altre. Però bé, jo crec que marcarà bastant una mica el cap de setmana aquest, està clar.
Què preferiries tu? Que el Cubelles vingués ja com a campió o que hagués de jugar-se els 3 punts, vaja, que els 3 punts d'Aiguadols li fessin tota la falta del món per ser campió, bàsicament per dotar del partit d'una certa competitivitat?
Bé, jo crec que encara que el Cubelles guanyi o es proclami campió abans d'arribar a Aiguadols o no, i es tingui de jugar els punts, jo crec que és un partit atractiu i maco, i jo crec que bé, està clar que si venen amb la lliga guanyada o amb el primer lloc i al sac, doncs potser venen amb una relaxació entre cometes, no? Però sí que és veritat que al jugador li agrada que jugui aquest partit, i evidentment aquí sí que no hi ha classificacions, i està clar que tothom vol fer un bon paper i els jugadors que participen doncs volen donar una bona imatge.
Objectiu del Sitges, 5a plaça?
Està allà,
a 5 punts.
Una miqueta, sí, encara és probable, tenim encara 12 punts en joc, llavors està complicat, però bé, potser fa un mes veiem aquesta 5a plaça a 10 punts i estava molt lluny, no? Llavors, jo crec que encara, mentre sigui matemàticament possible, doncs intentarem aproximar-nos al màxim possible fins al final de temporada, està clar.
Això és el que ens deia Víctor Doñate, el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, aquest passat dilluns, al temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. Demà, aquest Sitges Mediona, com dèiem, a 6:15 al Municipal d'Aiguadols, i diumenge també, mateix escenari, però a partir de les 5 tenim un Sitges Sobrense Esquerra de l'Eixample. Curiosament, l'Esquerra de l'Eixample també és el cué del grup d'Azé. Lluitarà, per tant, perquè encara no ha dit adeu a la categoria, per intentar doncs salvar-se, ho té difícil, però en qualsevol cas encara té les seves opcions, i Toni, el Sitges Sobrense, que tractarà ja definitivament d'assegurar-se la tranquil·litat absoluta, la permanència.
Sí, si no recordo malament, aquest serà el penúltim partit que jugarà al Municipal d'Aiguadols,
Sí, senyor.
Doncs juga amb el CUE, clar, evidentment, com tot l'equip, i com Xavi Hereu el que vol és acabar de la millor manera possible, juga amb el CUE, no? Seria molt interessant guanyar aquest equip, i més després del recital que vam fer a Martinenc, no? Tu guanyes aquests 6 punts últims i realment doncs ja pràcticament està salvat, perquè parlàvem el dilluns d'aquests 3 punts, de lo important que és pel Sobrense, perquè
sí.
Sumar el Sitges Sobrense, perquè sumant aquests 3 punts ja té la categoria assegurada.
El rival de diumenge, com dèiem, és aquest Esquerra de l'Eixample, que és cué, que té 20 punts, amb un balanç de 5 victòries, 5 empats i 20 derrotes. Fora de casa ha aconseguit guanyar en dues ocasions, ha aconseguit 3 empats i ha encaixat 10 derrotes. Recordem que el resultat de la primera volta a Barcelona va ser d'empat a 3. Li preguntàvem dilluns a Xavi Hereu una miqueta sobre la situació de l'equip en aquest tram final del campionat i sobre bé, com estan gestionant tots plegats el present i, evidentment, el futur.
Res, després
després de la notícia de la fusió, sí, i tot això, doncs, estava clar que els jugadors, doncs, bueno, podien prendre dos camins, no? D'enfadar-se una miqueta, potser, que també va haver-hi casos, i deixar-se anar, o bé, han de decidir competir per ells mateixos, que és el que estan fent, no? Ells, doncs, al final som una plantilla de gent de Sitges, el 90% de la plantilla, tots som col·legues, tots hem jugat abans junts a la Blanca, tots és una pinya molt maca, i al final volen guanyar per ells, per satisfacció pròpia.
Uh-huh. Al cap i a la fi, suposo que, clar, cada jugador és una persona diferent, és obvi, i cadascú s'ho prendrà de la manera que s'ho ha de prendre. Però es nota, en certa manera, que hi ha aquesta incertesa, és a dir, que probablement molts tenen clar que, o pocs, no ho sé, que no hi seran la temporada que ve, però d'altres probablement pensin, home, aquests últims partits ens pot servir de cara al futur i perquè el club continuï confiant en mi.
No, per res. A mi, personalment, això em sembla una tonteria,
sí,
i una injustícia. No es pot dir als jugadors que porten una temporada molt difícil, tant de mal com del bé.
Sí, sí.
Portem una temporada molt difícil a tots els equips. Nosaltres anant a camps infames, rebent trompades, insults, escopinades de tot a cada setmana. I després d'aquest, bueno, si això no serveix suficient com a mostra de compromís amb el club, pues no sé què ho és. El que no es pot fer és ara dir-los que els jugadors que s'han d'examinar, que els jugadors, tots els que han complert, estan matriculats amb matrícula d'honor, vamos. Uh-huh. I res, la resta es juguen per això, per acabar amb el millor possible la temporada i per respecte als companys i al cos tècnic.
Bé, doncs, contundent, quan li van preguntar sobre aquesta qüestió amb Xavi Areu, sobre el fet que, bé, no s'han de prendre els jugadors com un examen aquest final de campionat, es compti o no es compti amb ells, ja ho ha passat prou malament l'equip, com deia el Xavi, anant a visitar camps tan difícils, Toni.
Complicats, sí.
Complicats, amb equips molt físics, amb equips que van més al xoc, que si t'han de dir alguna cosa te la diuen, i si t'han d'estirar de la samarreta t'estiren i fan altres coses també.
Sí, en fi, sí, sí.
Per dir-ho suau.
Sí, tota una temporada molt complicada pel Sitges Oborense, ha estat una bona experiència perquè, doncs, l'equip acabarà bé, i això és important, i ara veure què passa, no, per la propera temporada. Tinc entès
sí?
Que està molt a prop. Això és la rumologia, eh?
Sí, sí.
Molt a prop.
Rumore.
Xavi Areu de Sant Pere de Ribes. Està molt a prop de Sant Pere de Ribes. Fins i tot està molt a prop de compartir la banqueta Antoni Salido.
Bé, doncs veurem què passa.
Això és...
Si Xavi Areu finalment acaba a Sant Pere de Ribes, al costat de l'actual tècnic, de Toni Salido.
Veurem què passa, no? Això és la rumologia que,
sí, sí, sí,
que no ens arriba, però ja veurem, encara no n'hi ha res.
No hi ha res, ni oficial ni segur. 4:48, aquest Sitges Oborense Esquerra de l'Eixample, com dèiem, diumenge a partir de les 5, encarem ja a recta final d'aquest temps de prèvia esportiva. Parlem de bàsquet. En bàsquet arribem ja a la penúltima jornada, partit de Copa. Demà Pinsvens a partir de les 6 de la tarda amb aquest bàsquet Sitges a Essen. És el darrer partit dels homes d'Edu Piñero amb aquí a Pinsvens. En quedarà un altre que hauran de jugar la setmana que ve a la pista del Santa Coloma. Compte, perquè el Santa Coloma s'està jugant, doncs, entrar en una d'aquestes quatre primeres places que donen dret a jugar amb aquest play-off d'ascens a la Lliga EVA. Però, com dèiem, demà el bàsquet Sitges s'acomiada dels seus afeccionats en un final de temporada en què probablement tots hem lamentat que l'equip no hagi pogut estar lluitant en aquestes últimes jornades per una d'aquestes quatre primeres places. Tenim al telèfon a un dels jugadors del bàsquet Sitges, com és en Jordi Boronat. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Demà últim partit aquí a casa. Suposo, com dèiem, una miqueta allò disgustats pel fet que, ostres, no heu pogut estar lluitant fins l'últim moment per una d'aquestes quatre primeres posicions, oi?
Doncs sí, la veritat, perquè teníem, almenys jo tinc la sensació de que podíem haver estat allà amunt, i per dos períodes així una miqueta dolents d'enllaçar derrotes que no tenien que haver passat, i bueno, al final ens hem quedat aquí una terra de ningú, tranquils perquè no pateixen ni res, però però en aquesta sensació de poder haver estat a dalt i lluitar per un ascens que sempre està molt bé, la veritat.
Està clar que sí. En descàrrec vostre, Jordi, tot s'ha de dir. Heu arribat o arribeu justets de benzina, no?
Sí, hem patit moltes lesions i baixes a l'equip i hem estat molt poquets i la veritat és que ara, a final de temporada, comencem a ser una miqueta més perquè podem fer entrenos amb 10 o 11, però sempre ha de pujar algú, no ha estat molt fluida en aquest sentit i una miqueta cansada, sempre anem una miqueta de tocar. Sí. Quan més major, més.
Clar, en quant a minutatge, jugadors com tu, com el David, heu de cascar-vos, i perdó per l'expressió, gairebé 40 minuts.
Bueno, sí, per circumstàncies de l'equip i com ha anat això que et dic, que eren poquets o si hi ha alguna lesió, doncs sí, molts minuts i bueno, això ho vas patir una miqueta, però bueno, estem acostumats a això, ja s'entrena per aguantar tot això, però sí que tens raó que al final de temporada sempre arribes amb moltes molèsties.
Sense dubte. Bé, Jordi, demà, com dèiem, últim partit aquí a casa, Pinsbens. Suposo que amb ganes d'oferir un bon partit, un bon resultat i acomiadar-se com a mínim amb una última victòria aquí a Pinsbens, oi?
Doncs sí, sempre vol guanyar i ara l'últim partit a casa de la temporada pues, també tens ganes de guanyar i l'altra no, també, que allà a la S vam perdre d'un amb un tir a l'altre a l'últim segon això també pica una miqueta, la veritat.
Clar, clar, clar. Són aquestes derrotes que al cap i la fi, com deies abans, Jordi, us han acabat condemnant una miqueta, eh?
Sí, aquest tipus de derrotes, la perda camp de la S, que és un bon equip, però bueno, ja teníem el partit mig encarat i ens van recuperar, sembla, 10 punts així als últims 2 minuts i amb un tir al final i això és el que al final, donant-li voltes a la temporada, dius, aquests partits són els que no ens han permès doncs poder lluitar per l'ascens.
Uh-huh. I acabareu i tancareu el campionat, fixa't, jugant a Santa Coloma, un Santa Coloma que sí encara té opcions de colar-se en aquest quart lloc, eh?
Sí, bueno, nosaltres intentarem que no tingui...
Anireu a fer-li la guitza.
Però bueno, sí, que serà un partit interessant perquè si ells encara tenen opcions sortiran forts, però bueno, això va bé perquè el problema és quan ningú es juga res, llavors es contagien els ritmes i tot i és quan el partit és dolent. Uh-huh. Però bueno, quan un surt fort, l'altre equip normalment acompanya, o com a mínim aquesta és la sensació que jo tinc.
Perfecte. Escolta'm, deixa'm dir-te que hem gaudit molt de la teva presència aquí al Sitges aquest any, Jordi, tant teva com del David, que són els dos jugadors que arribava una mica així de fora. Hem pogut gaudir moltíssim i aprofito per preguntar-te una miqueta què teniu pensat fer o què tens pensat fer tu l'any que ve.
Doncs no tinc res pensat, no diré segur ni que continuo ni segur que ho deixo, com retiro, perquè sempre al final de temporada faig així una miqueta, ara últimament paro un parell de setmanes o tret de tot, descobrim tot el bàsquet i llavors m'ho penso perquè cada cop la logística és més complexa, perquè tinc un nen de 5, una nena de 2 i a la feina i... Clar. Però bueno, per això no tinc problema per jugar per sort a casa. Mm-hmm. Aquí tinc el nen que m'està dient papa, papa, ara mateix, però... per això et dic, però bueno, a mi m'agrada molt i jo sempre... El que tinc clar és que no vull baixar molt de categoria. Si no pogués continuar ni a Copa ni a Eva, això segur que seria per... Mm-hmm. Ja deixaria de jugar perquè no vull fer tom fins als 40 baixant la lliga ni ja. Coses d'aquestes, això segur. Mm-hmm.
Perfecte, doncs Jordi, agraïts de poder xerrar una estoneta amb tu, que vagi molt bé, bon final de temporada i en fi, ens agradaria molt tornar-te a veure l'any que ve aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies i gràcies a vosaltres també pel suport i sempre és un plaer parlar amb tu.
Gràcies, bona tarda, adeu-siau.
Bona tarda, adeu.
Bé, doncs demà, com dèiem, aquest Sitges AS de Copa Catalunya a partir de les 6 a Pinsbens, una AS que ara mateix té 11 victòries, 13 derrotes, fora de casa presenta un balanç de 5 victòries a 7 derrotes, El resultat de la primera volta, ara ens ho recordava fa uns moments Sant Jordi Boronat, 71-69. Per tant, és una d'aquelles derrotes que probablement hagin acabat marcant el futur de l'equip aquest any en aquest grup segon de Copa Catalunya i l'hagin impedit de totes acabar lluitant per una d'aquestes quatre primeres places que donen dret a jugar a play-off d'ascens a Lliga EVA. Vinga, anem a l'hoquei patins, perquè demà se'ns presenta una tarda molt interessant aquí al pavelló de Pinsbens. D'entrada, partit de la 28a jornada al grup B de Primera Catalana. Toni, tenim un club Pati Sitges Vilaseca, que és guanyar sí o sí per als homes de Carles Busquet.
Sí, és un partit de cara i creu.
Sobretot després dels últims resultats, sí, de les derrotes amb el Reus, amb el Vendrell, de l'empat a Igualada, que han acabat, de moment, deixant fora d'aquestes cinc primeres places al club Pati Sitges. Ara mateix és sisè, tot i que, en fi, caldrà veure com acaba el campionat, però l'equip encara té opcions.
Sí, té opcions, però té que millorar molt els números de la recta final de la primera volta.
Estem d'acord. Tenen
en compte que d'aquests tres partits tan sols va sumar un punt.
Sí, senyor.
I ara el que té que sumar són els 9, o com a mínim 6, i esperar a veure què fa el Vendrell, no? Qui és l'equip que és més directe amb el Pati Sitges.
Un Vendrell, Toni, que aquest cap de setmana visita Santa Perpètua. No deixa de ser una pista
complicada,
una visita difícil.
Molt complicada.
Santa Perpètua, que també ja no té res a fer perquè està al mig de la classificació, però no deixa de ser una visita complicada. Santa Perpètua, que serà l'últim desplaçament que tindrà el Sitges, eh? Compta també amb aquest partit. L'Andorra visita la pista del Montbui. Tenim un Barça-Reus aquesta jornada 28 i un Espanyol-Lleida-Llista. Per tant, haurem d'estar també, més enllà del partit de demà, aquí amb el Vilaseca, pendents d'aquests resultats, perquè evidentment incidiran en la classificació.
Clar, tu tens que fer la feina per començar a dependre de tu mateix, no dependre d'un altre, no? Per això tens que guanyar, esperar a veure què fa, sobretot el Vendrell, que és l'equip que està més directe amb el Sitges, de fet estan empatats a punts.
Sí, ara mateix tots dos tenen 46 punts.
I inclús el mateix Averaig, perquè clar, si ara es tinguessin que decidir, es decidia per gols, per això el Pati Sitges té que guanyar. És un partit que pot guanyar bé, però no es pot dormir i esperar a veure què fa aquest Vendrell a una pista molt, molt, molt complicada, tot i no jugar-se res.
El rival de demà és, com dèiem, el Vilaseca, un Vilaseca que està ara mateix 13, té 26 punts, fora de casa ha guanyat 4 partits, n'ha empatat un, ha encaixat 8 derrotes. A la primera volta el Sitges no va ser capaç de guanyar, va empatar 4-4, per tant, ja és un petit avís del que es pot trobar demà aquí a Pinsbens. Per tant, a 6:45 aquest club de Sitges Vilaseca, i molta atenció també perquè tenim partit de tornada semifinal de la Copa Federació Juvenil entre el club Pati Sitges i el club Pati Calafell, demà a 6:45, o el que és el mateix, quan acabi el partit entre el Sitges i el Vilaseca. El club Pati Sitges, que du un desavantatge de 2 gols, va perdre 4-2 el partit d'anada, per tant demà té l'opció de capgirar amb aquesta eliminatòria i de poder-se plantificar a la gran final d'aquesta Copa Federació Juvenil. A l'altra eliminatòria ja està probablement un pèl més clara, perquè l'Andorra va guanyar l'anada 5-1 al Tradell, per tant té ja un peu i mig, com aquest qui diu, a la gran final. Per cert, recordar també que l'equip de segona catalana juga aquesta nit a partir de les 9:10 a Pinsbens davant el Club Patí Riudebitlles. El món de l'hoquei, que ens marca ja al final d'aquest temps de prèvia esportiva amb la sintonia de Ràdio Maricel, tot convidant-los, si els ve de gust, dilluns que ve a partir de les 4 de la tarda a fer-ne crònica tots plegats al temps de l'escompte. Abans no arribem, desitjar-los que passin un bon cap de setmana. Toni, que vagi molt bé. Gràcies de nou per la seva atenció i, com els dèiem, bon cap de setmana. Ens en retrobem dilluns a les 4.